bona part de la iconografia, de l'imaginari i dels relats que fonamenten una cultura té avantpassats epopeics. Som i hem estat Odisseu i també Arjuna. Som i hem estat Enees i Sun Wukong. I abans encara som, perquè hem estat, Enkidu i el rei Gilgamesh. Allò que anomenem clàssics i que mirem de traslladar a l'actualitat són en realitat les llavors fundacionals de tota cultura, els primers arquetips, els herois i els antiherois de la nostra prehistòria literària. Avui a Ciutat Maragda viatgem uns quants mil·lennis per visitar el poema del Gilgamesh, la gran epopeia babilònica, amb els seus traductors al català, els professors i estudiosos Adelina Millet i Lluís Feliu. I també debatrem sobre com actualitzar els clàssics, com explicar-los, amb el professor Enric Iborra, la Maria Buigas i el Jordi Puntí. Avui, des del fang i la sorra, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant la Adelina Millet, què tal?
Hola.
En Lluís Feliu, com anem?
Hola, com anem?
Maria Buigas.
Com esteu?
Jordi Puntí.
Què tal?
Avui Gilgamesh, rei d'Uruk, és qui ens convoca, Adelina, Lluís, traductors d'aquesta excel·lent versió en català. Quantes versions disposem del text de Gilgamesh? Perquè m'imagino que la història del text és tan fascinant com la història en ella mateixa.
El text es descobreix fins mitjans del segle XIX i a poc a poc es van fent edicions crítiques. És un text que es va... En el decurs de les excavacions al Pròxim Orient Antic es van trobant noves còpies, nous manuscrits del text, que van fent que, com un puzzle, anem
augmentant
la quantitat de versos que coneixem, i per tant és una...
I passatges que queden plens.
Sí, tant s'han anat fent edicions i amb cada edició s'han fet traduccions a diverses llengües. L'última edició és de George l'any 2000-2001, jo crec.
Sí, no, principis del 2000. 2000 o 2001.
Però...
No, no tenim clar. A qui ho posarà?
Però disposem de bastantes versions avui en dia, de traduccions de bastantes en bastantes llengües.
Sí, en francès n'hi ha unes quantes, en anglès n'hi ha unes quantes, en castellà n'hi ha com a mínim dues, en català només n'hi ha una, i crec que n'hi ha en holandès...
2003 és George. Mm.
Crec que en holandès n'hi ha alguna.
Sí, en holandès. Pràcticament totes les llengües...
Que hi hagi un assiriòleg que la parli, s'ha fet la traducció.
Sí.
Però és curiós perquè cal un matís, és el mateix títol, no? La coberta, ja veus, segons els manuscrits en llengua acàdia. Cal ubicar-ho tot, eh?
Sí,
perquè molt sovint es parla del Gilgamesh com un text sumeri, però en realitat no. És de tradició sumèria, però l'epopeia de Gilgamesh... Àmpliament coneguda, està només escrita en acadi, en babiloni, en una llengua semítica.
I la recerca de tauletes que vagin completant aquest gran puzzle de Gilgamesh continua?
Continua. No, la gent no és que busqui Gilgamesh.
No les busca, se les troba.
se les troba.
Sí.
Hi ha una excavació i allà surten tauletes de molts tipus. Generalment, el 99% de tauletes que hi ha són de caire administratiu,
econòmic.
Són factures i llistes.
De bous i...
Però de tant en tant ja apareixen textos literaris, i generalment són textos literaris que pertanyen a una tradició, a la tradició mesopotàmica, i entre els quals, entre aquest cànon, hi havia el Gilgamesh, i de tant en tant pot aparèixer. Pot aparèixer en una excavació, pot aparèixer en el fons d'un museu, que tenen unes caixes allà amb tauletes que igual porten 50 anys allà.
No surt només de la terra, sinó que en un museu...
I ningú se les ha mirat encara i les revisen i diuen, mira, aquí hi ha un...
Hi ha un tros.
És perfectament possible.
En el British Museum encara van descobrir.
Sí. Hi ha molts museus del món.
I què us passa? Què sentiu quan es descobreix?
I el mercat d'antiguitats. també.
Dius, ah, mira que bé.
Sí. I el mercat d'antiguitats, sí, malauradament també. Sí. O sigui que...
I quan apareix una tauleta nova, qui se la queda, diguem-ne? Qui es queda la, per entendre'ns, el dret a treballar aquell text?
Hi ha una mena de consens. Si surt un Gilgamesh, serà George, clar, qui se n'ocuparà. Perquè és el que ha fet l'edició, sí, crítica de tots els manuscrits i és el que més coneix íntimament aquest text.
De fet, tu podries, si jo ara, pel que fos, anés a un museu i obrís una caixa i trobés, sí, un Gilgamesh, jo tindria tot el dret a publicar-lo.
Sí, però moralment...
Però jo no ho faria. Perquè després vindria en George i em repassaria la meva edició de cap a peus.
Sí, que és el que ja va fer George amb...
Ho ha fet,
ho ha fet amb algun autor.
Hi ha una mica de copyright, diguem-ne.
És l'Indiana Jones, el Gilgamesh, no? És
a dir, els Gilgameshos són seus, no?
Sí.
I ja està bé que sigui així. Sí. Després hi anem nosaltres al darrere, la resta, dient, si ell diu això, doncs pot, sí, estar-hi més d'acord o no, després, però...
Sí. Anem recollint.
Ell és l'autoritat i després, sí, la resta anem al darrere.
I més o menys passa això amb molts àmbits de lo que és la documentació cuneïforme. Encara que un ho trobi, si hi ha alguna autoritat que ha publicat o que coneix íntimament un tipus de textos o un arxiu...
De fet, té lògica. Vull dir, si, sí, si tu et dediques a una cosa i hi ha un document que surt sobre aquell tema, el més normal és que aquella la persona que ha dit aquell text sigui el més expert possible.
No, per descomptat. En aquests moments en què parlem de Gilgamesh, d'altra banda, a Barcelona hi ha un curs que es diu Orient Desorientat a l'Escola Blum, que tracta de Gilgamesh, no pas només, però que en tracta. I la veritat és que jo és a través de l'Escola Blum que vaig conèixer la vostra traducció i que m'hi vaig relacionar d'una manera molt bonica. Era un cicle de dos matins, de 4 hores cadascú, organitzat amb 11 oients. Cadascú representava una tauleta. I el que va fer el responsable del curs, que es diu Xavier Valls, era prohibir-nos de llegir Gilgamesh sencer, en la mesura que no hi havia aquesta idea de sencer en aquell llibre. És a dir, ens va posar en la situació de relacionar-nos amb el text de manera fragmentària. Cadascú havia llegit una tauleta i en el moment en què ens reuníem tots, cadascú havia d'explicar la seva tauleta als altres. I va ser una cosa sensacional. I us he de dir que arran d'aquesta experiència també la traducció que n'heu fet conté una quantitat de matisos, de lligams que vas fent a mesura que avances, que és molt suggerent i molt bonica. És molt estimulant aquesta traducció.
Jo hi vaig participar, com t'he dit abans, en una d'aquestes trobades i jo no ho sabia, això. I jo era l'única que sabia de què anava tot.
Tu eres l'única que sabia.
I em fa la feta que li vaig xafar una mica la guitarra al pobre Xavier.
I saludem en aquest punt des de València el professor Enric Iborra. Què tal? Benvingut. Gràcies. A Ciutat Maragda. Gràcies també des d'Apunt Ràdio a la Maria Jocollada, al control tècnic, i la Maribel Normand a la producció per fer possible aquesta connexió. Enric, tenim aquí la literatura recordada, 101 contrapunts a lectura, editorial Viena, i estem avui parlant d'aquesta fascinació pels lectors actuals. Tu t'has hagut d'enfrontar aquesta idea, no?, de traslladar durant molts anys, fins i tot als alumnes, no?, textos clàssics.
Sí, els textos clàssics sempre hi ha una miqueta la idea que són textos molt, molt remots, molt allunyats de la nostra sensibilitat actual, però en la realitat, jo quan treballo amb els meus alumnes m'he adonat que aquests textos, si s'enfoquen directament, si deixem de banda totes les teoritzacions sobre el context i anem directament a aquests textos, els alumnes reaccionen molt bé, s'identifiquen i els agrada molt.
Començant per l'Odissea, que és un dels textos que, no?, la figura mítica d'Ulisses, que a més com que té molt recorregut i derivades diverses en la història de la cultura, és una de les que m'imagino que també en el llibre t'han servit per això, per actualitzar més els clàssics.
Sí, sí, no, de fet l'Odissea és una de les grans columnes de la literatura universal. Jo crec que hi ha dues columnes fonamentals, la Bíblia per una banda i per l'altra banda la literatura clàssica grega i llatina també, i en la literatura clàssica grega hi ha l'Odissea en un primer pla. Segurament és l'obra de l'antiguitat clàssica més propera a la sensibilitat actual, és una enciclopèdia del relat, Totes les formes del relat, tota la manera de contar històries es poden trobar en l'Odissea. I, de fet, en l'actualitat hi ha molta gent que pot llegir l'Odissea com una novel·la d'aventures, com una novel·la de moltíssimes aventures. I després ja és clar el personatge Ulisses, que és un dels personatges arquetípics de la literatura universal, en un encant i un atractiu enormes.
Hi ha una cosa, Enric, que m'atreu del teu llibre, que és la combinació o la barreja d'un estil que és a la vegada divulgatiu, perquè en el fons al darrere hi ha uns alumnes que presten atenció al que tu els dius, però alhora hi ha una voluntat crítica, de llegir amb un punt de vista crític doncs, els textos. Com t'ho fas per atreure... suposo que d'entrada els alumnes ja és gent interessada per la literatura, però com t'ho fas doncs, per poder donar aquest punt de vista crític? O sigui, és llegint no només els textos, sinó llegint com els altres han llegit els textos, per exemple?
Sí, jo crec que es tracta de partir de l'experiència de la literatura. I l'experiència de la literatura és la lectura, en primer lloc. Jo, en les meves classes, mai comence parlant sobre el context general, històric, social. Ataque, si es pot utilitzar aquesta paraula, els textos directament. I això és la millor manera. De fet, qualsevol lector culte actua així en la pràctica. Quan algú llegeix una obra del segle XVI, per exemple, la llegeix directament perquè li agrada, perquè li interessa, i no es preocupa per informar-se sobre el moviment literari que predominava en aquesta època. Més endavant, si vol aprofundir més, ja llegirà altres coses. Però diguem-ne que el sistema és molt simple. Es tracta d'enfrontar-se directament en els textos, com faria qualsevol lector habitual. I després, pel que fa a la meva manera d'escriure, no, al meu estil, si es pot anomenar així, jo crec que el llenguatge literari ha de tindre sempre, ha de mantenir sempre un contacte amb la llengua oral, la llengua parlada. Aquesta és una cosa que a mi em preocupa molt. Em preocupa quan escric de ser clar, de ser precís, de ser correcte, evidentment, però que aquest llenguatge, aquest estil, no perda mai el contacte amb la llengua oral, la llengua parlada.
Hi ha unes pàgines que a mi em van interessar molt, que és quan comentes les diferents traduccions del Càntic dels Càntics.
Sí.
Com l'última traducció que jo crec que hi ha, que és la de Narcís Comadira, d'alguna manera actualitza també doncs, les altres que hi ha hagut, de traduccions fins i tot de Verdaguer, no? Em sembla que...
Sí, n'hi ha de Verdaguer, de Riba, crec que també n'hi ha, i de les diferents bíblies, la de Montserrat, la Interconfessional, la Fundació Bíblica Catalana...
Tu t'has trobat, Enric, que alguns alumnes arrufen el nas quan dius ara, avui parlarem de la Bíblia, del Càntic dels Càntics.
Sí, evidentment. Tots van dir, això és molt avorrit, això és el que fan en missa, això no pot ser. I jo vaig dir, bé, escolteu, és que esteu parlant d'un llibre que no coneixeu. D'entrada, la Bíblia no és un llibre que s'ha de llegir sencer. Bíblia és una paraula grega, vol dir llibres. Aleshores, la Bíblia és una biblioteca en realitat i podem llegir un llibre o un altre, és el que fa qualsevol lector culte habitual. I després la Bíblia reserva sorpreses enormes. Per exemple, el recull de poesia eròtica de més qualitat de tota la literatura universal està en la Bíblia, precisament. El Càntic dels Càntics, que s'ha llegit de manera alegòrica, no? Com una alegoria de l'Església i el poble creient, però en realitat la lectura literal s'imposa i és un recull d'una qualitat altíssima, d'una poesia molt fresca, molt directa, clarament eròtica. I clar, els alumnes quan s'adonen d'això, quan ho llegeixen per primera vegada en la seva vida, ah bé, això ja és una altra cosa.
I treballes amb ells l'Èxode?
A veure, clar, he de fer tota la literatura universal en un sol curs, no? Aleshores, m'he de limitar a alguns fragments. Sí. Alguns fragments del Gènesi, per exemple, del Càntic dels Càntics, de l'Eclesiastès, del Nou Testament també. M'agradaria molt treballar un llibre complet de la Bíblia, però fins ara no he tingut temps.
No, ja ho suposo, però és el que dius. Aquests llibres en plural, que és una cosa que trobes quan parlem de clàssics remots, és ben bé això, és aquesta abundància. I l'Èxode, el que dius de les sorpreses que reserva la Bíblia, l'Èxode és un relat complex, és un relat que més si et mires com el contrapunt entre els germans, és a dir, entre Moisès, que és el mut, el que no parla, i el seu germà, que és el seu intèrpret, i com van deformant la paraula de Yahvé per dir el que ells volen dir.
És
increïble, això.
L'Èxode, de fet, és un llibre que es pot llegir paral·lelament a l'Odissea. L'Odissea que conta el retorn d'Ulisses, el retorn d'Ulisses a la seva pàtria, l'èxode, que és el que conta el retorn o l'anada al viatge d'un poble al seu país, a la seva terra promesa. Aleshores, des d'un punt de vista de l'estructura narrativa, són dos llibres molt, molt semblants, amb semblances profundes, importants.
Ara, quan comentaves això, em feies pensar, quan comentaves això de com entres també a l'obra, no? Aquesta manera d'entrar-hi neta sense la, diguem-ne, tota la informació del moment, em feies pensar en una, diguem-ne, una mena de corrent crític que hi havia, que era la famosa estètica de la recepció del Llaus, no? Que ara sí. Tinc la impressió que ha quedat una mica antiquada, però tot allò que hi havia de l'horitzó d'expectatives i l'horitzó de l'experiència personal i tot això, sí. Com avui dia, com veuries això? O sigui, veuries la lectura des de l'experiència i no des de les expectatives creades en el moment en què va ser feta l'obra?
Jo partiria, ja ho he dit abans, de l'experiència que té el lector en aquest moment, sense pensar en les expectatives que hi havia en una altra època. Clar, hi ha una cosa important, i és que els textos literaris, diem que són textos literaris perquè es poden llegir fora del seu context original. Per exemple, l'Odissea. L'Odissea és un text que, tal com el coneixem en l'actualitat, té més de 2.500 anys. Aleshores, un lector es pot enfrontar directament en aquest llibre, en aquesta obra, encara que no sàpiga res en absolut de la cultura grega. Clar, això no entra en contradicció en el fet de que si volem aprofundir en l'Odissea la podrem entendre molt millor si aprofundim en el coneixement de la cultura grega. Però d'entrada cal aquest primer pas inicial, i és el contacte directe del lector.
I a més hi ha una cosa també, que en aquests textos antics, penso en, tant en l'Odissea com en el Gilgamesh, com en la Bíblia, les emocions s'expressen d'una manera molt immediata. Està ple d'herois que ploren, per exemple. Sí. Està ple de fills que busquen el pare perdut, està ple de germans que es detesten i s'assassinen. És a dir, quan hi penses, quan penses en una persona de 16 anys que s'hagi de relacionar amb un text sorgit d'un lloc que no és el seu, segons com, és molt més plausible que es puguin relacionar amb això que no pas amb una novel·la del segle XIX francès, per exemple, en què d'alguna manera la capa de control social que porten els personatges és enorme.
Sí, és una qüestió una miqueta paradoxal, no? De vegades el lector pot connectar més directament, més profundament amb textos separats de la seva època, precisament per això, perquè estan totalment separats de la seva època, no? Aleshores ho veus en uns ulls nous. En canvi, diguem-ne que la tradició de la novel·la realista, per exemple, des de la segona meitat del segle XIX, és la tradició que continua imperant en l'actualitat encara, no? Seria la nostra forma narrativa habitual. En canvi, quan el lector s'enfronta a un text molt diferent, en compte de pensar que tindrà una dificultat insuperable, és tot el contrari. De vegades, en la lectura, el que ens interessa és llegir un llibre que ens parle de coses que no coneixem, que no són nostres. De vegades es diu, no, als alumnes adolescents, joves, cal donar-los només literatura que parle de les seues coses, de la descoberta de la identitat sexual, de les drogues, del conflicte amb els pares. Bé, normalment els alumnes, quan llegeixen aquestos llibres, s'avorreixen perquè això és una cosa que estan vivint i no es diu absolutament res. En canvi, quan entra en contacte amb una cosa tan, tan diferent, aleshores l'experiència de la lectura és molt més rica, molt, molt més profunda.
Lluís, Adelina, en el vostre cas, quina és, considereu, la barrera principal que han de salvar aquests adolescents o aquests alumnes que tenim ara al cap, no? A l'hora d'enfrontar-se a un text com el Gilgamesh? Cal tot un aparell crític, introducció a l'època, al context, a la cultura?
Home, una mica sí.
Mínim.
Una mínima introducció sí, perquè és una civilització molt llunyana i que tampoc s'explica massa en els currículums de les escoles i del batxillerat. Per tant, és allò de Mesopotàmia que diu, sí, entre el Tigris i l'Eufrates, Babilònia, sona, però a partir d'aquí ja la cosa ja és una nebulosa bastant confosa. Aleshores, sí que convé una mica d'introducció, de saber una mica el context, quina cronologia té. Per exemple, allò de la cronologia, jo sempre, amb totes les entrevistes que hi ha, i ara que hi ha l'obra de teatre i tot plegat, es va dient 5.000 anys. A veure, el Gilgamesh té 3.800 anys, que nosaltres sapiguem. Vull dir, van apareixent els mil·lennis i al final jo crec que algun dia diran que el Gilgamesh és anterior a l'aparició de l'escriptura, no? Però, per tant, deixem, de moment, amb les dades que tenim a la mà, té 3.800 anys, que és molt.
I també es va repetint molt el sumeri. El sumeri, quan de fet a nosaltres el que, a la nostra traducció és de l'acadi, el sumeri no està traduït al català i no té una línia.
L'epopeia és babilònica, per tant, és acàdia. Tenim textos on es parla de Gilgamesh en sumeri, però són contes curts.
Que no tenen una línia argumental seguida.
I també té la mateixa cronologia.
Sí.
Pel que fa als textos, les tauletes...
Una altra cosa és la concepció de l'obra, la versió que vulgueu dir, oral o mental. Això sí que no ho sabem i segurament és anterior, segur. Però materialment el que tenim no és tan antic com es va dir. Això és veritat. Sí.
Però a més passa que és fragmentari i aleshores això que dius de la necessitat de completar una mica l'obra ve del fet que regularment tens un forat com una casa.
Sí.
I que d'altra banda també fa l'atracció d'aquest llibre, perquè tens unes grans ganes de saber què devia passar en aquell forat.
Ja. Per altra banda, també, parlant de clàssics, és un clàssic sobrevingut, d'alguna manera. És a dir, hem decidit nosaltres que és un clàssic, perquè és un clàssic que es descobreix a fer als mitjans del segle XIX. Els altres clàssics són clàssics que hem rebut heretats d'una llarga tradició i que no els hem decidit nosaltres. Ens cauen al damunt i tenim l'Odissea que ens cau al damunt, tenim la Bíblia que ens cau al damunt, etc. Tenim Shakespeare que ens cau al damunt, Cervantes que ens cau al damunt, etc. Però aquest no ens cau al damunt, aquest decidim que això parla d'unes coses...
Que són importants.
Que són importants i que, per tant, decidim nosaltres que són un clàssic.
Enric, tu t'has trobat que quan hi ha la paraula clàssic o la paraula cànon s'ho prenen una mica més seriosament, diu, això és important, això hem de llegir-ho amb atenció. O al contrari?
Depèn, no? Depèn, perquè hi ha molta gent que identifica clàssic en cosa antiga, en cosa que no té interès, en cosa que no s'entén, que necessita molta informació suplementària. De tota manera, la paraula clàssic i la paraula cànon en realitat parla d'una xarxa, no? Els llibres es fan a partir d'altres llibres i aleshores una de les coses que té més encant en la lectura és veure el diàleg que els llibres estableixen entre ells. El poema de Gilgamesh, per exemple, per què aquesta obra entra en el cànon? Bé, a banda del seu interès històric i literari, és perquè sí que entra en una tradició de la literatura, almenys de la literatura occidental, europea. Per exemple, tinc ací davant un fragment del poema de Gilgamesh, és un poema, si em permeteu, el llegiré, i veureu com està tractant ja uns temes de la literatura universal que apareixen en pràcticament totes les èpoques. No? El llig és breu, eh? La descendència de l'humanitat és tallada, com les canyes d'un canyar. El jove formós i la jove formosa, ràpidament la mort se'ls endurà. Ningú no pot veure la mort. Ningú no pot veure la cara de la mort. Ningú no pot sentir la veu de la mort. La mort terrible escapça l'humanitat. Fins quan construirem llars? Fins quan formarem famílies? Fins quan els germans es repartiran l'herència? Fins quan existirà l'odi al país? Fins quan creixerà el riu i portarà la inundació? La libèl·lula plana pel riu. El seu rostre mira el rostre del sol. De cop i volta ja no hi ha res. El presoner i el mort són el mateix. La figura de la mort no es pot dibuixar. Fixeu-vos que en aquest poema, que el podem llegir sense tindre cap coneixement de l'antiguitat, de la literatura que està tan antiga, de vora 4.000 anys, trobem ja temes que retrobem en la resta de la literatura universal, la brevetat de la vida, la mort, el sentit, etc. És per això que el poema de Gilgamesh el podem considerar un clàssic, no únicament arqueològic.
Sí, són aquests temes que fan que decidim que és un clàssic.
Sí. Bueno,
en aquest cas és un clàssic molt remot, però que és un clàssic que parla del mateix que estem parlant nosaltres durant els últims segles, a través dels clàssics de sempre.
Hi ha un altre aspecte que és la idea de si el Gilgamesh... Clar, la temptació és posar-lo en, com que és tan antic, és posar-lo en la mateixa línia de la poesia èpica, no? poesia feta per ser cantada, no? I jo penso en aquell perdó, i aquell començament del Mimesi de l'Eric Auerbach, no? Que fa aquesta distinció entre el que és la poesia èpica grega, homèrica, i la poesia bíblica hebrea, no? I diu, doncs, la poesia homèrica està plena de detalls, i per tant et deixa relativament poc espai per poder crear com a lector, diguem-ne, o com a oïdor, i en canvi la poesia hebrea és molt més lacònica i és molt més, deixa molt més que el qui l'escolta o qui el llegeix l'ompli. El Gilgamesh, on està? O sigui, està més a prop de la poesia homèrica o està més a prop de la poesia o del text bíblic?
És que el text bíblic no és un text que va ser consumit immediatament després de ser produït. Aquest és el problema. I, clar, a més, va ser consumit en moltes ocasions molt més tard que en el moment en què va ser produït. I en el moment en què el text és produït per la narrativa oral, com vulgueu dir-li, tenia uns objectius que després aquest text, en el moment final, quan nosaltres el tenim, té uns altres objectius. Jo crec que, clar, és difícil de fer aquesta comparació perquè l'objectiu d'un text i de l'altre en última instància no és el mateix.
Ja, però per exemple, un lector com Borges en el seu moment va influir molt en la lectura tant del Gilgamesh com del Mahabharata, tot, diguem-ne, la idea de l'epopeia, no? Com una mena de corrent transversal entre cultures que a més ajunta Orient i Occident d'una manera que fins ara no, fins aleshores no havia estat gairebé ajuntada, no? I, però clar, no sé si estem portant cap un equívoc, no? La necessitat de crear una literatura universal, no sé com ho veus tu, Enric, no? La idea que potser tot plegat no és tan uniforme simplement perquè és antic, no?
És uniforme perquè som els humans els que ho hem produït, en tot cas.
Clar. Sí, i això és una cosa que és molt esplèndida de resseguir, que és que veus que poden sorgir amb segles de distància, exagerem o no, n'afegim 10 o no, i a milers de quilòmetres de distància, aquest fragment que ha llegit l'Enric, és que sí, parla tan immediatament de l'experiència de viure que penses els que ens parlen de revolució del cervell arran dels canvis tecnològics. És, tu veus això i és completament assumible, no sé com dir-t'ho. Et fa ganes d'haver-ho escrit tu, vaja, en una paraula.
Perquè tots som humans.
És això. I això és de les coses que són meravelloses quan llegeixes textos antics bons, perquè tot sigui dit, són meravelles, no és que siguin antics, és que són meravelles, que tens la sensació d'aquesta unitat de l'espècie, no?
Sí, són meravelles a trossos, eh?
Sí. Sí.
Perquè hi ha trossos, hi ha fragments feixucs i són, crec que uns 4.000 versos o una cosa així.
No recordo,
i hi ha moments que sí que hi ha aquests moments d'aproximació a nosaltres, però hi ha moments que són llunyans, eh? Hi ha moments en la manera de redactar i en la manera de...
Aquestes repeticions.
Que costa de llegir o es fa mal llegidor tenint en compte la nostra manera, la nostra cultura, la nostra manera d'entendre la literatura d'una manera més moderna.
El que passa és que això que dieu vosaltres mateixos, que sou els autors...
És que no som els autors, eh?
No,
sí, no sou els autors del text que jo he llegit.
Això sí.
Podria ser així, en aquest sentit potser sí, però del text original no, eh?
Això en sóc conscient, ja seria meravellós que fóssiu falsaris d'una meravella així. Però vull dir que sou, entenc, la crítica, però jo t'he de dir que quan ho llegeixo a través de la vostra versió, jo de passatges que digui feixucs és que de debò que no n'he trobat. És a dir, aquesta cantilena, aquesta reiteració és preciosa. Que hi ha moments que no entens de què parlen, això per descomptat. Això per descomptat, perquè queda lluny, perquè falten trossos, per tot el que vulguis. Però siguis allà on siguis, per exemple, l'episodi del moment en què el germà de Gilgamesh va a l'abeurador amb les bèsties, o el moment de la tala del bosc, són coses que encara que hi hagi moments en què potser et perds una mica, però com et perds, per exemple, vull dir, l'Odissea també és veritat. Hi ha parlaments de l'Odissea que no s'acaben mai. Pots arribar a dir que es facin feixucs o avorrits? Es fan enigmàtics. que és una altra cosa, trobo.
Això ja depèn del lector, de l'entusiasta que sigui. No?
Que n'hi ha, es veu, que són molt entusiastes del no, Gilgamesh.
Però a més a més, això que diu la Maria és fonamental. M'imagino, Enric, que tu també t'has trobat a l'hora de compartir textos antics, si la paraula és vàlida, amb la importància, vaja, clau de la traducció, no? És a dir, una Odissea o una altra, depèn de quina, arriba amb més o menys facilitat als alumnes.
Sí, sí, en el cas dels textos clàssics, les traduccions jo diria que són fonamentals, totalment fonamentals. I jo voldria dir una cosa respecte a què és el poema de Gilgamesh que estem comentant. Hi ha poques cultures en l'actualitat que puguin disposar d'una edició tan rigorosa i d'una traducció d'una qualitat tan alta com aquesta. Això s'ha de dir. El poema de Gilgamesh és un text molt, molt complex. Jo no sóc especialista, no el conec, però en aquesta edició han fet una introducció, han posat moltes notes i han partit de la millor versió disponible actualment del text original. O sigui, jo crec que el lector català pot llegir el poema de Gilgamesh amb totes garanties, i això totes les cultures no ho poden dir.
Bé, aquest era una mica l'objectiu. Sí, quan ho hem...
Sí, vam començar quan encara no estava el text.
No, l'edició crítica del George, que és a la que et refereixes, sí. encara no havia aparegut. Però vam tenir la sort que durant el procés va aparèixer.
Va aparèixer.
I això va acabar de rodonir.
Ens vam poder basar en aquells textos.
Amb una terra una mica més sòlid, no? Perquè no hi havia cap edició crítica des d'una de Thomson dels anys 30. Uh-huh. És a dir, des dels anys 30 fins l'any 2000...
2000 i poquet.
Sí. No hi havia cap edició crítica completa amb tots els manuscrits, perquè i ara ja s'hauria... La nostra traducció ja s'ha fet vella, perquè han aparegut, afortunadament, noves tauletes que cobreixen algun forat nou i que fan que coneguem una miqueta millor l'obra.
Però això té un punt, si em permeteu, de tortura. És a dir, pensar que hi ha un text que no està mai definitivament fixat,
sí,
no? I que sempre pot mutar.
Sí, sí, sí. Però, és una tortura
però
total.
Però és que nosaltres estem exposats a això, sí. I fins i tot a coses pitjors. Algú fa una afirmació i surt un text que desmenteix completament. Sí. Això ha passat.
Això en
per exemple?
Un xicot que feia una tesi doctoral, no és en textos literaris, sobre la cronologia eponimal a Síria, i ell va fer la seqüenciació dels anys i estava pràcticament acabant la tesi doctoral, i de sobte amb una excavació va aparèixer una tauleta, un text, amb la seqüència cronològica, que no tenia res a veure amb el que ell proposava a la seva tesi.
Sí,
això pot passar contínuament.
En els estudis cuneïformes això és relativament normal.
Habitual.
Per això costa fer obres de síntesi, perquè saps que estan subjectes a caducitat.
Caducitat.
Que això és per sucaripa.
Sí. No, ho fa tot més dinàmic i més bonic, és veritat.
És arriscat, però és un risc agradable.
I que tothom accepta amb esportivitat.
Amb molta esportivitat, sí. Ningú s'enfada i tothom...
I hem d'acceptar que el que diguis pugui ser invalidat l'endemà.
Exactament.
És molt bonic.
De fet, George, en l'edició crítica, clar, no només tenim els fragments trencats, sinó també tenim línies que estan mig trencades, no? I a vegades, doncs, els assiriòlegs s'animen a omplir aquest segon tros de vers, per exemple, que diuen, això pot ser semblant a aquesta altra, i el George ho diu a la introducció, diu, generalment, quan fem un intent de reconstrucció d'un vers, la rem, perquè quan trobem al cap d'un temps la tauleta que ens dona aquell vers, veiem que la reconstrucció que hem fet no era bona. Per tant, tot allò que està entre claudàtors en la nostra traducció també està subjecte a que qualsevol moment apareguin
tauletes. I nosaltres ho hem
tauletes.
Fet. Nosaltres hem acceptat alguna reconstrucció molt arriscada.
Sí, sí.
Que segurament és la realitat ens pot desmentir,
però
de moment
posem,
no ha passat.
Posem, traduïm així, però hi ha altres que proposen això i això. Per tant,
sí, i ve de gust, aquestes notes.
Sí,
sí,
són... dubtàvem molt de fer molta nota o no, perquè, clar, fa el llibre una mica més, feixuc i
difícil. Però crec
no?
que ens vam imposar, perquè ens volien limitar més la quantitat de notes a peu de pàgina, i nosaltres vam dir que eren absolutament necessàries.
Els estudis cuneïformes, en general, estan molt enganxats encara al text original. Sí. Costa molt fer versions que s'allunyin una mica, no? Perquè com que sabem que els textos són provisionals, el coneixement que tenim dels textos són molt provisionals,
costa molt allunyar-se, no? Com passa en altres traduccions.
Sí, a l'àmbit clàssic ja ho han fet, això.
Exacte, en el món clàssic doncs, hi ha gent que és capaç de fer traduccions que s'allunyen relativament de l'original, adaptant-ho molt a la llengua de recepció. En els estudis cuneiformes, en la siriologia, en el món del sumeri de l'acadi, això encara ens costa molt. Mm. Per això, a vegades, les traduccions sonen una mica massa literals.
Bueno, això jo n'havia intentat llegir dues abans d'arribar a la vostra, i la vostra ha estat allò de la tercera bala vençuda, ha estat la porta d'entrada.
En quines llengües?
En castellà i en francès. No em facis dir els traductors, perquè...
No, el castellà crec que ho sabem, el francès... El
francès era especialment una barrera de corall, és a dir, realment arribar fins aquí al Ganeix...
Potser era Botero.
Botero.
Era difícil, era molt, molt, molt ardu. Però tu, el que deies, Jordi, abans d'aquest intent de Borges d'abraçar, de fer el tot, no? Que és una cosa que no deixa de ser bastant... curiosa que calgui desplaçar-se en aquell tros de món perquè algú veritablement ho intenti. I és bastant curiós pensar que abans d'ell no era, és a dir, que pensem sempre això que ha dit l'Enric al capdavall dels textos grecs i la Bíblia. I penses, bé, Gilgamesh i les Mil i Una Nits on són? Perquè realment són parts molt importants del sòcol de la literatura i t'adones que encara avui aquest famós Orient no l'hem incorporat en absolut, que continuem pensant en aquestes dues potes, que són la grega i la semítica, i para de la semítica, la de la Bíblia, la jueva, i no hem eixamplat en absolut.
Com ho veus, Enric?
Sí, això, clar, el rètol de literatura universal s'està discutint molt en l'actualitat, perquè, clar, universal en la pràctica fa referència a occidental. Hi ha una gran part de la literatura mundial, per no dir universal, que en queda fora. Per exemple, la literatura japonesa, xinesa, heu citat les Mil i Una Nits, que, de fet, les Mil i Una Nits sí que s'han incorporat a la literatura universal, en el sentit que l'entenem nosaltres, no? A partir de la traducció que se'n varen fer. Però, clar, la literatura àrab és molt, molt més rica. I això és una cosa que s'està intentant corregir en l'actualitat, però sí que és cert que hi ha una deformació important. Parlem de literatura universal i en realitat estem parlant de literatura europea o, si volem, occidental. Però el món sembla que literàriament també és molt més ampli, molt més gran.
Quan ha dit que aquest Orient que no l'hem conegut o que no el coneixem, de fet és cert i no és cert. Sí que el coneixíem, el que passa és que no sabíem que el coneixíem fins fa 150 anys, perquè bona part de la Bíblia és aquest Orient, és Gilgamesh, el diluvi, sí. És també Gilgamesh. És a dir, la Bíblia també és Gilgamesh, però la Torre de Babel, la creació és l'Enuma Elish, i altres, només per dir, la primera part de Gènesi, els 11 primers capítols de Gènesi, és Babilònia.
Jo volia dir, sí. Quan parlava de l'Orient, que havia quedat fora, el pròxim Orient sí que entra en el cànon de la literatura occidental. La Bíblia és un text que s'ha produït en aquella zona. Uh-huh. I, de fet, el poema de Gilgamesh, si es pot connectar en textos posteriors, són els textos bíblics. Ja, de fet, la persona que llegeix el poema de Gilgamesh trobarà familiars alguns fragments, perquè això ho he llegit en la Bíblia. Ara, una altra cosa són les literatures més distanciades en l'Orient. No? Uh-huh. Estic pensant en el Japó, per exemple, que també és un país molt conegut en l'actualitat, però la seva literatura s'està coneixent una mica només ara, en l'actualitat.
Però vaja, fins i tot això que dius, Enric, perquè la Bíblia, sí, és Orient, però és que en realitat el que passa és que per un motiu evidentment religiós acaba sent nostra. No és que hi hagi una porta per on entra l'Orient, és que hi entra a través de l'Església i l'Orient queda fora d'alguna manera, perquè encara que, evidentment, no es tracta de pretendre que les Mil i Una Nits siguin desconegudes, però si tu penses en la reflexió dominant de la crítica literària quan intenta fer o reformular el fonament literari, etcètera, etcètera, busca les Mil i Una Nits, busca el Simbad el Mariner, busca Nasreddin, no hi són, i la literatura persa no hi és, i això, a més, diguem, per veus que són, per exemple, veus nord-americanes que sí que abracen la literatura russa, que no és pas d'ells, vull dir que que en aquest intent de construir això que dius molt bé de la literatura universal, malgrat tot, a més de l'extrem orient, l'orient estrictament, jo no veig que fecundi. És en un lloc, de la mateixa manera que existeix el gabinet de les antiguitats en un museu, però és això, és el gabinet de les antiguitats.
Sí, clar, en el cas de les Mil i una Nits cal tenir en compte també una cosa, que les Mil i una Nits són conegudes a Europa, a l'Europa occidental, al segle XVIII, una traducció que se'n fa, va ser un anglès, ara no, un francès, no me'n recordo, és igual. Aleshores, és una obra que quan entra en la literatura universal o occidental ja ha fet una mica tard, diguem-ne que el cànon s'ha consolidat totalment. Però, clar, això no és una excusa o un motiu per a pensar que ja està bé així. I després el cas de la Bíblia és especial. Això és Orient, bueno, és Europa. És el mateix que podríem plantejar-nos en l'actualitat. Israel, en quin continent el situem? En Àsia o en Europa? Europa, està clar.
O sigui, és magnífic llegir això que dèieu abans, no, Adelina, la Bíblia amb el mirall del Gilgamesh, no? I trobar-hi el Noé babilònic, en el cas d'aquest personatge Utanapishti, no? I veure el relat del diluvi, i que vaja, que pràcticament, si no t'ho diuen, estàs llegint la Bíblia.
Sí, és que és el mateix. De fet, ja ho he dit ara fa un moment, els 11 primers capítols de la Bíblia estan agafats de lo que és la literatura, també en el sentit més estrict, més etimològic de la paraula, de Babilònia. I ja jo crec que poca tradició del propi Israel en aquests 11 primers capítols de la Bíblia, molt poca, o nul·la, jo crec que zero. És Mesopotàmia.
Al mateix temps que els paisatges de Gilgamesh d'alguna manera tenen, vaja, jo tinc la sensació de ser en un altre lloc, això d'aquestes estepes que descriu, dels boscos, la sensació d'una geografia que és tal mateix un altre territori. Això sí que ho veus?
És que és un sí. altre territori respecte dels lectors d'aquí de Catalunya o d'Europa, si vols, perquè és això. Hi ha molta estepa, molt desert, però no és desert de sorra, és un desert on de tant en tant hi ha quatre plantes i de tant en tant hi ha algun bosc.
És que això és una cosa que és molt dominant en aquest llibre, trobo, i és molt, molt, molt preciosa, que és la presència, l'observació, la contemplació i l'homenatge al diguem-ne paisatge. La paraula potser no és molt adequada, però és una epopeia antiga que mira el que hi ha al voltant, que mira la creació i que la canta d'una manera... Vaja, jo trobo que és de les coses que veritablement són notables.
És que l'entorn és molt important per a aquella gent, no només a nivell literari, sinó a nivell vivencial, quotidià.
Clar, nosaltres vivim lluny de l'ecosistema, diguem.
Sí.
Però aquella gent vivien dins la natura.
I la patien. Sí. La patien i la gaudien alhora, el que toqués. Però patir-la sobretot.
No, i tant, i a més aquest Gilgamesh el comencen celebrant perquè ha fet unes muralles que protegeixen la ciutat, és a dir, és ben això, és...
Jo crec que el contrast aquest de ciutat emmurallada, lloc ciutadà respecte o contraposat a aquesta estepa, aquests boscos, jo crec que l'autor pretenia... Sí. Volia marcar-ho.
Sí.
Volia marcar-ho. Bueno, la figura d'Enkidu ja és això, sí. Que és el salvatge que viu a... Aquest home, aquesta mena d'home primigeni...
Fet de fang.
Sí, que tots viu... estem fets de fang.
Sí, és que és això, també.
Que viu, al bosc amb les bèsties, a l'estepa amb les bèsties, i que després aconsegueix civilitzar-se, no?, a través d'una dona.
A través d'una prostituta, d'altra banda. La civilitzadora és una prostituta, sí. Digamos.
La civilitzadora és el sexe, de
fet. Sí, és el sexe, no sí. És...
És la cortesana, diguem-ne. Sí.
La dona en si, sí.
I aleshores allò el transforma en un humà i se civilitza, i llavors ja coneix la ciutat i coneix a través de Gilgamesh, coneix la civilització humana, no?
Però sí que sembla que hi ha una contraposició entre Gilgamesh, el rei ciutadà, i aquest Enkidu, el seu germà, el seu mirall, que prové de la naturalesa i com s'enfronta com una... I en el fons, jo crec que ho diu, la natura és més l'estepa, el bosc, les aventures en aquest ambient natural, és més bo que no pas l'àmbit ciutadà.
I la ciutat,
jo crec que ja ho diu.
I la ciutat comet el gran crim contra això, que això també és una cosa que és impressionant. Gilgamesh llegit avui, vull dir, en un moment de sensibilitat ecologista aguda, en un moment en què molta gent té la consciència que la conducta urbana està posant en perill el lloc mateix on vivim, que és una cosa, crec que molt aguda, molt compartida aquí arreu del món. Tu llegeixes Gilgamesh i t'esborrones, perquè aquesta pregunta recurrent que es fa, quan és que els governs seran capaços d'entendre que s'ha de canviar el sistema de producció per preservar el planeta, penses, ja se la feien fa 3.800 anys, perquè la destrucció del bosc, el moment en què explica com van a destruir el bosc simplement perquè un rei ha decidit que ho faria i que aniria a matar aquell monstre i que aniria a devastar aquell tros de món perquè li dona la santa gana de fer-ho i per fer-se una porta ben grossa de fusta preciosa, és evident que hi ha aquesta intenció de marcar que allò que celebren, la força d'aquell rei, no deixa de ser una força absolutament destructora.
Sí, però també sí. Hi ha una tradició molt mesopotàmica. Sí. O sigui, la Baixa Mesopotàmia és una zona que no té pràcticament producció de fusta de qualitat. Aleshores, s'ha d'anar a buscar la fusta lluny, generalment al Líban, o... Aleshores, no només apareix en Gilgamesh, això apareix, és bastant recurrent, molts reis de la Baixa Mesopotàmia es vanten d'haver fet expedicions a Occident a talar arbres i portar cedres cap a Babilònia per construir.
Però també la pedra, sí, basta per construir la pedra preciosa.
La pedra també és molt escassa a la Baixa Mesopotàmia. Allà és el fang.
És interessant com la Maria està llegint des del present i vosaltres la neu arrossegant cap a dir no, el que ells volien escriure. O sigui, vosaltres esteu fent la lectura molt més historicista, diguem,
sí,
que fa.
Però això està bé.
Nosaltres estem molt ancorats en el nostre...
L'horitzó d'expectatives i l'horitzó d'experiències.
No, però és que és al mateix temps, he de dir, per arrodonir això que dius, que tanmateix les paraules de l'Unquido quan veu fet aquella porta monumental amb el bosc destruït, diuen bastant clar que és conscient que allò és un assassinat. Crec.
Sí, possiblement. Jo volia dir-te una altra cosa, quan deies tu de que va, se m'han a destruir aquest afany de destrucció, però jo també hi veig, potser m'equivoco, en aquest viatge que fan Gilgamesh i Enkidu és buscar aventures, com amb el Quixot i Sancho Panza i Tirant-lo Blanc, sí, i tots cert. Els... Són els cavallers sense cavall que van a buscar aventures.
És Gilgamesh que
de fet, el Jordi Balló i el Xavier Pérez tenen un assaig on reivindiquen o hi parlen de Gilgamesh en clau de... Farà una lectura arquetípica, no? En clau del viatge iniciàtic de l'heroi, que sí, certament té múltiples derivacions, no només a la literatura, sinó al cinema.
Jo quan em parlo a les meves classes dic que això és una road movie.
Exacte.
De fet.
Sí, de dos joves
que se'n van a buscar, a córrer aventures i a fer-se grans.
I a més aquest rei que te'l presenten al començament els primers versos, dient que aquest rei, aquest gran rei, i que al cap de no res et deien que és un bestiot que fa la vida impossible a tothom, uh-huh, i que empaita les noies i que maltracta els nois i que pares i mares i joves estan desesperats i que no saben què fer-ne en realitat, que el descriuen això com un bestiot, doncs el bestiot un dia té un amic i se'n van a córrer aventures. És ben bé això que dius.
Sí, sí. I... És que jo ho veig, això. Veig el Tirant-lo Blanc, sí, anar a buscar aventures i després el Quixot, en un altre sentit.
El viatge als Argonautes, no?
Sí, és el viatge iniciàtic a fer-se gran.
Hi ha un detall important, que és un amic que abans ha sigut l'enemic.
Sí, diguem, sí,
que, també. Ha estat creat per ser el seu enemic.
És l'antagonista.
Això per mi trenca la majoria de relat que hi ha hagut, que ha existit, diguem-ne, això del viatge iniciàtic, no? Que no és... En principi, els enemics són enemics, no es fan amics, generalment.
No, això és molt, molt, molt impressionant en aquesta epopeia, exactament això. El que ha estat previst com l'enemic que controlaria i dominaria aquell rei insuportable, es fan grans amics, es fan germans, perquè en realitat...
Sí, la seva mare l'adopta.
Exacte, la mare de Gilgamesh adopta l'Enkidu i al mateix temps és el fill sacrificat. És a dir, que hi ha també tot el fil del boc expiatori.
Ell ho aconsegueix dominar-lo mitjançant la seva mort.
Sí.
Ell mor i aleshores Gilgamesh se n'adona, ja deixa de ser una bestiota.
Exacte.
Perquè se n'adona que ell també morirà. I ara ens ve tota la recerca de la immortalitat, però és el que el fa humà, aleshores. Mm. És el que passa a deixar de ser un bestiot, com tu deies, un rei tirànic, a passar a ser una persona que se n'adona de la seva...
condició.
Condició, exacte, de mortal, i intenta evitar-ho. Sí. Per tots els...
És a dir, que si féssim un resum molt resumit, és l'història de dos xicots que un s'humanitza pel sexe i l'altre per la mort.
Sí, sí. Per l'amistat. Sí. Per l'amistat.
Sí, per l'amistat. Sí. I la pèrdua.
I la pèrdua de l'amistat fa adonar-se que, sí, que s'adoni que és fal·lible i que morirà.
Jo a vegades també ho explico, quan ho intento explicar en alguna classe, és el pas de l'adolescència a la maduresa. Quan és la inconsciència de l'adolescència o de la infantesa, però més adolescència, fins que et trobes al davant d'un fet irreparable, que és la mort d'un amic, o la mort d'algú que t'estimes molt. I això et fa créixer de sobte, et fa fer gran.
Sí, els joves no tenen por,
exacte,
a la mort, perquè
són immortals.
Dona la sensació
que són
immortals, no moriràs mai.
Sí, ho tinc tot pel davant, però tampoc no és així.
L'heroi també arquetífic un cop més. Escolteu, parlàvem abans de la natura i del paisatge, també volíem fer un clau teatral i escènica, però abans acomiadem l'Enric Iborra. Enric, gràcies per compartir avui la sessió, gràcies per aquests contrapunts a lectures. No sé si les tauletes avui en dia podrien ser la serp blanca, per exemple. És a dir, podríem recollir les lectures, com ho fas tu, en un dels blocs segurament més aplaudits a la literatura catalana.
Bé, és una manera com qualsevol altra, no? He estat molt content d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Un plaer, Enric. Fins una altra.
Fins una altra.
Gràcies també als companys de Punt Ràdio per facilitar la connexió.
A mesura que contemplava aquell ésser primordial, el seu alè s'accelerava.
És allà. Ara fes servir les teves arts. Treu-te la túnica i estira't aquí, despullada. Obertes les cames. Desperta la luxúria del salvatge quan s'apropi. Toca'l. Excita'l. Recull el seu alè en els teus petons. Ensenya-li què és una dona. Els animals que la muntanya eren els seus companys el rebutjaran per sempre.
I Zamhat es va treure la túnica i es va estirar allà, despullada, les cames obertes, tocant-se.
I saludem, per tant, el Jeroni Rubió, el responsable de l'adaptació del Gilgamesh, que ha obert aquest grec 2018. Què tal?
Hola, com esteu?
Què tal, Jeroni? Escolta'm, aviat has dit, plantejar-se una versió escènica d'un dels grans mites fundacionals?
Doncs sí, la veritat és que era un encàrrec que tenia una dimensió estratosfèrica, segurament la dimensió més gran que he hagut d'assumir. Amb l'Oriol Brogi he treballat en molts altres projectes que, sincerament, tampoc, la dimensió tampoc és curta, perquè normalment m'encarrega coses de Sòfocles o un Tolstoi o un... Però la veritat que una cosa tan gran, tan antiga com el Gilgamesh no l'havia assumit mai, i ha sigut una experiència fantàstica.
Ens acompanyen el Lluís i la Dalina, que són els responsables de la traducció que has tingut entre mans i que m'imagino que també has hagut de donar-li una forma diferent, no?, per portar-la a l'escena.
Sí, i tant. El Lluís i la Dalina ha fet una feina absolutament fantàstica. La seva obra és molt recomanable i crec que el lector català té l'oportunitat de veure directament de la font de les catalanetes cuneïformes gràcies a la seva fantàstica traducció. I jo, que naturalment la vaig consultar juntament amb altres traduccions en altres llengües, havia inevitablement de donar-hi un toc una mica diferent, que no fos tan rigorosament acadèmic com el que presentaven ells. Perquè, clar, cal tenir en compte que això finalment és un espectacle, no per llegir, en aquest cas, no sé que un dia es publiqui, sinó per ser sentit, i per tant, sí, era un codi una mica diferent del que teníem acostumat fins ara en els llibres que han aparegut sobre aquest tema, sí.
Per tant, veredicte com a espectadors?
Com a espectador, deixem parlar a mi primer, sí. Perquè no hi tinc res a veure, diguem-ne, espectador pur, ells després ens donaran la seva mirada. Trobo que té una cosa, sense saber fins a quin punt el Jeroni Rubió ha entrat o no ha entrat en el text, és molt curiós perquè la sensació que fa com a espectador és que hi ha una gran naturalitat de la llengua i en la manera de dir el text per part dels personatges, i al mateix temps conserva un element que jo crec que deu ser una cosa volguda del director, que és l'oralitat. Que és un text molt literari. El fet, per exemple, una cosa que pot ser que alguns espectadors els sorprengui i en algun cas fins i tot potser els cansi, que és la repetició. Hi ha una voluntat de repetir el text de tant en tant, que jo no sé si això prové directament de l'original.
I n'hi ha més a l'original.
I n'hi ha més encara a l'original.
Totalment d'acord amb la precisió. Jo sé que hi ha espectadors que s'han quedat una mica estranyats de dir, ostres, per què ens ho tornen a repetir això? Doncs senzillament perquè amb l'Oriol, sempre que tallem junts, intentem ser el màxim fidels dintre d'aquest codi teatral al text original. I efectivament, com deia, em sembla la Dalina, el text original té moltes repeticions, m'imagino, per aquesta oralitat que devien buscar, això ens ho diran ells, i l'hem mantinguda en molts casos, i que estiguin tranquils perquè en alguns altres les hem tret. O sigui que encara podria ser una mica clar, més
molt
repetit.
Més.
Però
molt
és aquest afany que el públic rebi no una obra versionada només al nostre gust. I No, aquesta obra el que pretén és transmetre el text original amb un codi teatral. I sí, l'original té unes repeticions que per mi són fantàstiques. Quan hi entres en aquest llenguatge et t'omple d'una manera, és un ritme lent, és un ritme pausat, que sembla que no avanci, i que potser l'espectador d'avui en dia no està gaire acostumat a això. Perquè quan entres en aquest llenguatge és fantàstic. I sí, per aquest afany de voler mantenir una mica l'esperit de l'original, hem mantingut repeticions, hem mantingut l'oralitat, i hem buscat, això és una de les meves obsessions, certa naturalitat dintre d'aquesta gran cosa, d'aquesta gran èpica que ens arriba al cap de 4.500 anys.
Jo haig de dir que a mi em va agradar l'obra i sobretot em va agradar el text. L'adaptació que has fet a mi em va agradar, perquè jo crec que has trobat la manera això de fer un text antic oralment i teatralment modern, però que mantingui un...
trets.
Un aire de cosa arcaica, també. És a dir, jo crec que hi ha les dues coses. I això ho has fet.
Molt bé,
jo crec que ho has fet bé.
Era la meva obsessió.
Ja.
I
no era fàcil, no?
I que ho digueu, perquè sigués... com vosaltres, que us el coneixeu tan bé, que gairebé com Gilgamesh, que us ho coneix tot, vosaltres també ho coneixeu tot de les tauletes, em fa molta...
Haver reproduït el text, la traducció directa, jo crec que hagués estat una mica més feixuc.
Però tot i així, jo sí que et volia dir una cosa, Jeroni, en el moment en què estava escoltant i veient, però escoltant, jo m'hi reconeixia, no com a Gilgamesh sinó com a traductora, jo us ho deia abans, jo m'hi reconeixia amb aquelles paraules i em vaig emocionar molt perquè recordava fins i tot algunes de les discussions que havíem tingut amb el Lluís per posar tal o qual paraula, per expressar-ho d'aquesta o d'aquella manera, i que tu ho reproduïssis, a mi em va emocionar.
Saps que vosaltres sou com el Riba, jo com sou la versió Riba del Gilgamesh, del Carles Riba. Quan jo faig adaptacions de Sòfocles, que sabem que Riba va fer unes traduccions meravelloses, molt acadèmiques, molt, molt fidels a l'original, i potser en algun punt poc transportables al teatre actual. Però clar, a mi, jo que agafo versions angleses, italianes, franceses, espanyoles, de tot tipus, al final, quan dic, ostres, aquesta paraula, em poso aquesta, però per a veure, necessito l'autoritat. Me'n vaig al Riba i diu, home, doncs sí, doncs aquí me n'anava a vosaltres i deia, home, sí, ells també van per aquí, tranquil. No vas tan desencaminat.
A mi em va agradar també en general que em va agradar, perquè em va agradar l'obra, que hi fos sencera.
Sí.
Amb alguna llicència, no, Jeroni?
Amb algun petit, molt petita, però està tota la història sencera.
Sí, sí,
que hi ha algun fragment que és fàcilment retallable i no passaria res. La història continuaria tenint sentit. Però l'heu conservada tota, fins i tot algun fragment que dius, no sé per què l'han col·locat, pensava, ostres, això ho podrien haver...
Sí, jo també pensava, com ho fareu per fer-ho lleuger? I ho vol posar tot.
Això és una mica l'interès d'ensenyar al públic, igual que vosaltres com a traductors teníeu aquell interès d'ensenyar al públic català, al lector, que ho trobés de nosaltres en teatre, una mica de dir, doncs ara, aquest és el Gilgamesh, amb lleugers retocs, amb alguna retallada, perquè no s'allargués de 2 hores, no hauríem anat potser a les 2 hores i 20, 2 hores, això ara dura 1 hora 55, em sembla, i buscar aquesta lleugeresa. Que he de dir que aquesta lleugeresa, molt bé, jo puc intentar fer un text natural, un text que soni bé, que flueixi, però és absolutament un treball en equip, més que mai, el teatre. Si després l'actor no es passa en la pilota correctament, si després el director no fa aquell apunt en el moment just, si després la coreògrafa, la Marina, no diu això, no xuta, no funciona. I trobo que això és molt destacable. A vegades jo ho compraria com un partit de futbol, que aquí, si la pilota la tires fora, la jugada s'acaba i anem-nos-en cap a casa. Camino, aquí tothom ha d'estar molt encertat des del moment que comences a escriure el text fins al final perquè tot l'equip funcioni, i no es poden fer pilotes fora perquè el partit el perds. I trobo que en aquest sentit hem de destacar la grandíssima feina que hi ha de tanta gent, perquè penseu, 30 actors, quants regidors hi ha, els músics, aquesta música del Janis, del Marc, del Joan, tot això espero que flueixi, que conflueixi de manera en aquesta naturalitat i en aquesta manera de transitar a través de la història.
Jo estic d'acord amb tot el que dius i està bé que reparteixis cartes a tothom, però jo penso que el text per si sol, posat per escrit, també funcionaria.
Ostres, bueno, gran elogi, moltes gràcies. T'ho agraeixo molt.
Jo crec que en l'oralitat i en aquesta naturalitat que dius hi juguen bastants elements. També un altre element és el fet que és un text molt narratiu. És a dir, els actors no sempre interpreten el text, sinó que el narren i el descriuen. I el fet que hi hagi diverses veus que es van passant al testimoni i que tan aviat sentim una veu com mallorquina, com la del Toni Gomila, com una veu femenina, com una veu amb un accent més, diguem-ne, de català central, però que al mateix temps tots estan fotent la feina de narrador, doncs jo crec que això és un 10, és una gran troballa. I dona aquesta idea de que és un text que en el fons, quan el llegim avui o quan el sentim avui, és un text creat per moltes veus al llarg dels segles. No és un text únic d'una sola persona, sinó que hi ha hagut una evolució.
Totalment.
I aquí, i si em permeteu, deixem també parlar de... És veritat que el text es podria llegir tot sol, però jo crec que els actors i el treball del... A mi em va fascinar veure com es podia, això que dèiem abans, actualitzar un clàssic. Els textos antics, penses en el Mahabharata que va fer el Peter Brook, al final sí, hi ha una essència que sempre és la mateixa, que és sorra, túniques i colors terrosos, diguem-ne, i una actuació, en el fons, una mica primitiva, si tu vols. Però, en canvi, aquí hi ha molts elements que ajuden a modernitzar-ho. Una, com tu deies, Jeroni, és la coreografia, que és molt important. La manera com els actors es mouen en l'escenari és essencial. Una altra és tot el joc de llums i d'efectes que hi ha, que es projecten contra la paret del fons. Aquell marc que creen en l'escena final, aquell marc que creen sobre la sorra amb les onades que van i venen, jo ho vaig trobar extraordinari. O sigui, per mi és un muntatge molt rodó en aquest sentit, que fa que tot el text brilli, però que també hi ha altres aspectes. I després, aquesta idea de la naturalitat, per mi, el moment més àlgid és en el monòleg final del Lluís Soler. O sigui, aquests 10 minuts del Lluís Soler fent de Utanapishti, descrivint aquell món submarí, és extraordinari, perquè a més...
La cadira, com qui explica un conte...
Exactament. O sigui, que a més, el Lluís Soler, que tots sabem que és un gran actor, que l'hem tingut aquí, a més, el veus passar, jo patia una mica, perquè el veus passar per allà al darrere com un actor, com un figurant més, diguem-ne, i penses, no pot ser que el Lluís no tingui més paper. I no, evidentment que té paper. Quan surt ell al final, hosti, aquells 10 minuts de monòleg
són
brutals. No?
Història molt, molt gran, molt, molt bèstia. Jo realment n'havia sentit a parlar, però us he de confessar, jo no me l'havia llegida. I quan hi vaig entrar, és que bueno, t'emociones, és una cosa tel·lúrica que se t'emporta cap a les profunditats de tot, o no sé, o tal l'aire fins al setè cel, no? És bestial. Jo crec que tota la companyia estem encara una mica estat de xoc, perquè és una aposta arriscada, finalment, això també és veritat. Vull dir que aquí el mèrit del Cesc, del director del Grec, de Volguer, amb l'Oriol, programar un text d'aquestes característiques és arriscat, però bueno, em sembla que el públic més o menys està responent i que està agradant.
Jeroni, una de les coses pitjors que li pot passar a un espectador potencial és trobar-se la frase "entrades exaurides". La pregunta és, malgrat que és una producció molt ben pensada per l'espai on està i tot plegat, tu creus que es podrà veure, es podrà girar aquest Gilgamesh?
Jo crec que sí, que fent algun, evidentíssim, un, dos o molts retocs, perquè l'espai de l'escenari del Grec ja no el tornarem a tenir al nostre abast amb aquestes característiques tan concretes, crec que sí, que podria ser un espectacle que pot girar, i de fet se'n parla sense concretar res especial. En teatre es parla molt de una temporada ja està feta d'un any per l'altre. L'any que ve això no és viable, pel que sembla, perquè ja està tot, en aquestes alçades d'any ja està tot lligat. Però potser, això la producció t'ho podria contestar millor, potser d'aquí dos anys sí que seria un espectacle que podrem veure en algun lloc, però no t'ho puc assegurar, no t'ho puc assegurar.
Esperem-ho, en tot cas, esperem-ho, perquè val la pena, i per tant qui no l'hagi tingut ocasió de veure-la ara pugui recuperar aquest Gilgamesh que heu fet dirigit per l'Oriol Brogi, en aquest cas el Grec, i més endavant vés a saber on el trobarem. Jeroni Rubio, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada a tothom.
Que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Escolteu, gràcies també a tota la resta per compartir avui aquesta epopeia de... Ens ha quedat molt clar, Lluís, 3.800 anys. No tornarem a incórrer en aquest error de donar-hi més datació quan no convé.
Això mentre no surti algun especialista que digui no, s'ha trobat una tauleta que diu que...
Quan surti ja ho direm.
Rectificarem, exacte. Lluís Feliu, Adelina Millet, Maria Boiga, Jordi Puntí, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Igualment. Gràcies. Adéu, gràcies.
I tanquem avui a Terres d'Uruk, amb l'oda al país i al paisatge que han adoptat a l'Iraq com a himne nacional. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé a la consola tècnica i qui us parla, David Guzmán. En la veu de Faia Yunan, això es diu La meva pàtria, Moutini.
Moutini, Moutini, el jalal wal jamal, wal sana wal baha'u fi rubak. والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك كالعبيد لا